Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. El síndic del Ciutadà denuncia les males condicions del menjar que se serveix als usuaris de l'Hospital Sociosanitari. El síndic Joaquim Teixidor ha presentat l'informe anual del 2015 al ple d'aquest dilluns, posant de manifest que al llarg de l'any passat es van presentar un total de 77 queixes. D'aquestes, 14 feien referència al centre sociosanitari i, en concret, al menjar que s'hi serveix. Els usuaris, que són persones grans o els seus familiars, critiquen que el menjar és de molt mala qualitat, gens apetible, i que els àpats són molt repetitius, en especial els esmorzars i berenars, que són els mateixos tot l'any. Un fet que, segons els denunciants, no es pot tolerar quan es tracta de persones grans, perquè l'alimentació és molt important. Malgrat ser responsabilitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el síndic va demanar als 21 regidors que treballin a una per aconseguir solucionar el que considera un problema molt greu. Avui coneixerem l'opinió de tots els portaveus municipals. I, per cert, aquesta serà la primera vegada que entrevistarem Enric Martínez com a regidor no adscrit, ja que ahir es va fer oficial la seva renúncia al grup municipal del Partit Popular. Bon dia i bona hora a tothom. Dimarts 5 d'abril del 2016. I un cop feta la ronda de portaveus, intentarem, si tenim temps, recordar les informacions que ens avança en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Així és. El pròxim dijous, el cicle Repensa planteja tres temàtiques als assistents: oci, natura i esports. Ho explicarà el ponent i conductor Philippe Verdut. I si el taller és a la tarda, al vespre es du a terme la vetllada a favor de la ONG Proactiva, que ajuda els refugiats a arribar a la costa de Grècia. L'Ajuntament s'ha bolcat amb la causa i organitza la presentació de l'entitat amb el passi del documental emès a TV3 i la voluntat de recollir fons per a Proactiva.
I a més, ja tenim a punt el temps, els diaris i els titulars, tot plegat aquí al Bon Dia Bona Hora des d'ara i fins les 9 del matí. Un programa editat per Rosa Giral i presentat aquí en directe per Josep Altafulla, també al control tècnic, i una servidora, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Gairebé 8 i 3, ahir ja us anunciàvem que aquesta setmana apuntava pluja i avui ens hem aixecat amb el dia plujós i, de fet, ahir a la nit ja van començar a caure les primeres gotes. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb una temperatura més alta que ahir, al voltant de 14 graus ara mateix a Lloret de Mar. Tot i així, cal tenir en compte que al migdia el termòmetre no pujarà gaire, per tant, la sensació de fred avui en general serà segurament més acusada que no pas ahir. Va plovent, va fent-ho de moment encara amb poques ganes. Les pluges més abundants s'han concentrat fins ara clarament en comarques de l'oest o del sud, però avui s'espera, doncs, que al llarg de les pròximes hores aquestes pluges vagin augmentant també en comarques de Girona. Avui serà un dia marcat per la pluja, especialment fins al migdia, que és quan les precipitacions començaran a anar a la baixa, i de fet de cara a la tarda i vespre s'espera que deixi de ploure. Fins a aquest moment esperem registres que arribin puntualment als 20-30 litres per metre quadrat al voltant de la Selva Marítima, per tant pluges destacables no especialment abundants, però sí suficientment destacables i significatives les d'aquest dimarts. De moment hi ha hagut registres ja, de fet, en altres sectors del país importants, per exemple els 112 litres que ja s'han acumulat al Port del Comte, en sectors alts, en aquest cas a la cota 1.800. De cara als pròxims dies, un cop vagin parant aquestes pluges al vespre, els núvols també s'aniran esqueixant i demà ens espera un dia totalment diferent, amb predomini del sol, pràcticament sense núvols, o en tot cas amb algunes pinzellades de núvols alts al llarg del matí. Tot i així, no serà aquesta l'única situació de pluges de la setmana, i entre dijous i divendres, dijous a última hora i divendres al matí, nova tongada de ruixats a la Selva Marítima, altre cop amb pluges irregulars, però que podrien ser localment intenses. Pel que fa a les temperatures, de moment, a curt termini, pujades i baixades dels termòmetres. Avui, com dèiem, ambient més fred, temperatures que no passaran dels 15 graus, vent moderat, tot plegat farà que la sensació de fred sigui més acusada que ahir. Demà tornem a la primavera clarament, màximes de fins a 20 graus i un ambient molt més agradable. i en tot cas, però, entre dijous i sobretot de cara a divendres, nou retorn a l'ambient més hivernal i baixada de temperatures que de cara a divendres pot ser sobtada i força contundent. El cap de setmana tornaria altre cop un ambient més de primavera.
Doncs veurem si arriba aquest ambient de primavera al cap de setmana, però de moment el que fem és repassar els titulars. A les 8 i 5 minuts comencem parlant de la crisi de refugiats. Comencen les deportacions de centenars de refugiats de les illes gregues cap a Turquia.
La mesura afecta de moment a prop de 6.000 persones i es calcula que es faran 250 expulsions cada dia. En aplicació de l'acord signat per aquest país i la Unió Europea, que va entrar en vigor el 20 de març passat, a partir d'ara, els qui no compleixin els requisits per demanar asil seran retornats a Turquia i, a canvi, la Unió Europea rebrà un nombre igual de refugiats sirians que actualment són a Turquia, que sí que hi tinguin dret.
Vocals d'altra banda, deixem aquest tema i passem a política que ens afecta més properament. Vocals del Consell General del Poder Judicial denuncien que Àngel Vives va ser discriminada per avalar el dret a decidir.
Cinc vocals diuen en un escrit que la magistrada no va ser escollida com a presidenta de l'Audiència de Barcelona per aquest motiu. En aquest sentit, creuen que s'ha discriminat la magistrada per afavorir un altre candidat amb menys mèrits.
Els polítics catalans i els seus dobles presenten Desmuntant Polònia.
El documental que s'emetrà aquest dijous per TV3 commemora els 10 anys del programa d'humor. També hi participa algun polític estatal com el secretari general de Podem, Pablo Iglesias.
En economia, la Fiscalia de l'Audiència Nacional obre una investigació arran dels anomenats papers de Panamà.
Hisenda també investiga presumptes casos d'evasió fiscal arran dels documents filtrats que revelen els suposats comptes opacs de nombroses personalitats. A la filtració massiva de dades que va començar diumenge apareixen unes 1.200 societats espanyoles.
L'atur baixa del 500.000 de persones al març per primer cop des del juliol del 2009.
La desocupació cau de 10.246 persones en el període de la contractació de Setmana Santa, el descens més gran en aquest mes dels últims 20 anys.
Encara en plana econòmica, les carreteres catalanes han acollit el primer trajecte d'un megatruc de 25 metres aquí a l'estat espanyol.
SEAT ha fet una prova pilot entre Palau-Solità i Plegamans i Martorell, que servirà per acabar de definir la normativa d'aquests grans camions de transport. Aquests camions permeten augmentar un 57% la capacitat de cada comboi i reduir els costos per cada tona transportada, les emissions contaminants i la congestió a les carreteres.
I també en el món del motor, GasGas torna a fabricar motos després d'estar un any aturada.
La planta de Salt ja ha reprès l'activitat i la setmana que ve s'entregaran un centenar de motos de trial. El 75% són per exportació.
Seguim ara amb les notícies de societat. Els metges de capçalera podran donar hora directament per l'especialista.
Es preveu poder reduir a la meitat el temps per a la fase diagnòstica i en un 10% el nombre de persones que esperen ser operades. La mesura suposarà que 34 milions d'euros del finançament dels hospitals passi a la gestió dels CAP.
Fora de perill, el conductor de l'autocar accidentat a Freginals.
L'home de 62 anys i ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha passat d'estat crític a greu amb una contusió pulmonar. També continuen hospitalitzades en estat menys greu 4 persones més que van quedar ferides en l'accident. Segons els Mossos, el conductor s'hauria adormit o distret amb el mòbil.
També és notícia que han aparegut a la Costa Brava les primeres meduses de la temporada.
Tot i que tot just som a principis d'abril, se n'ha vist a Palamós i a la platja de Sant Pol a Segueró. Es tracta d'una espècie anomenada Pelàgia noctiluca, extremadament urticant. Per tant, no les hem de tocar per res.
Millor que no. En plana cultural, és notícia que l'obra d'Antoni Gaudí és el patrimoni català més popular a les xarxes.
Així es desprèn de la monitorització de la conversa sobre els 20 museus més visitats de Catalunya, segons la Generalitat, que ha elaborat la consultoria Civilar entre l'11 de març i l'1 d'abril. La Sagrada Família és el centre museístic que ha generat més comentaris i la Casa Batlló és el més fotografiat.
Una notícia luctuosa, mort als 64 anys, Manolo Tena, referent de la movida madrilenya.
El músic extremeny es va fer molt conegut amb cançons com Sangre Española o Tocar Madera. Casualidades va ser l'últim treball editat de Tena. També va compondre temes per a artistes com Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal o Ricky Martin.
I en esports, parlem de bàsquet. L'ACB accepta la proposta de l'Eurolliga, però permetrà als clubs jugar lliurement la Lliga de Campions que pretén posar en marxa la FIBA la temporada que ve.
Aquesta proposta passa perquè Espanya compti amb una quarta plaça en la màxima competició a partir de la temporada 2017-2018, tingui tres places d'accés directe a l'Eurocup i l'Eurocup i la garantia que qui la guanyi jugarà l'Eurolliga l'any següent i un acord de 4 anys de durada fins a la temporada 2019-2020 inclosa.
Amb el titular esportiu ens hem situat a un quart de 9 menys 4 minuts.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a Pe de Pa. Un espai creat per a tu, a Pe de Pa, com a casa. Pe de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'avinguda de Vidreda 6 i el Rieral, a l'avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Que no decideixin per tu. El 17 d'abril participa a la consulta ciutadana per decidir el futur del nostre poble.
Hola, sóc en Salvador. Què volem, natura o destrucció del patrimoni? Jo voto natura. Jo voto no a l'autopista. Hi ha alternatives.
El 17 d'abril vota no a l'autopista. Pots fer-ho als puntets de Lloret i Fanals, al Centre Cívic del Rieral o a la Biblioteca Municipal.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Sense els CAP. Amb els CAP. Sense els CAP. Amb els CAP. Perquè no és el mateix tenir els centres d'assistència primària oberts per les nits a no tenir-los. Firma per donar suport a la campanya per recuperar el servei d'urgències nocturn als CAP de Lloret. Notaràs la diferència.
Ara a Lloret les tendències de la cuina creativa japonesa les trobaràs al restaurant Natsumi. Vine a gaudir de la nostra varietat de sushi, tempures, verdures, fideus yakisoba i les millors carns, tot cuinat de manera sana i natural. Natsumi, el teu japonès a Lloret de Mar. Som al carrer Sènia del Barral 26, al costat de l'Hostal Ribes, obert de dijous a diumenge a migdia i nit.
Reserves per telèfon o WhatsApp al 610 928 614. Visita'ns a natsumi.cat.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom. El rellotge ens marca que ja és un quart de nou del matí i hem d'anunciar-vos que a causa del mal temps d'aquesta nit s'ha vist afectat el centre emissor de Rocagrossa i la ràdio estem emetent amb l'emissora d'emergència. Això què vol dir? Doncs que probablement no tenim la cobertura que desitjaríem i que tenim habitualment. Demanem disculpes i intentarem solventar aquest problema al llarg del matí. I ara sí, comencem a posar-nos en matèria i parlem del ple d'ahir. En concret, que el síndic del Ciutadà denuncia la mala qualitat del menjar que es dona als usuaris de l'Hospital Sociosanitari de Lloret. Una queixa que han fet 14 persones al llarg del 2015. La xifra l'ha fet pública el síndic Joaquim Teixidor en el ple municipal d'aquest dilluns, on ha presentat l'informe del 2015.
Teixidor ha demanat als 21 regidors que, malgrat que el responsable del sociosanitari és la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, treballin tots a una per aconseguir que es millorin les condicions de la gent gran de Lloret que viu a la residència. El síndic ha remarcat que les queixes incideixen, sobretot, en la mala qualitat dels aliments i en la repetició dels àpats, en especial els esmorzars i berenars, que són els mateixos tot l'any.
Jo conec la sensibilitat d'aquest plenari en afers que impliquen la reducció de serveis sanitaris d'atenció cap a les persones més desemparades. I també em consta que s'ha parlat en alguna ocasió d'un fet que a aquest síndic li preocupa molt, que és la mala qualitat del càtering del sociosanitari i de l'asil Nicolau. Quan 14 persones signen una queixa i denuncien la mala qualitat d'un servei, és que realment hem de pensar que aquest servei és horrorós. És cert que la responsabilitat del servei de càtering del sociosanitari correspon a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que té contractada una empresa externa que es diu CERS. Però qui pateixen cada dia, i dic pateixen la incompetència d'uns i altres sobre la nostra gent gran. I crec que no podem permetre ni el síndic, ni vostès, ni ningú.
Tots els grups municipals han mostrat la seva predisposició a treballar en aquest assumpte i han aprofitat les seves intervencions per criticar un cop més la gestió de la corporació. El nombre total de queixes registrades pel síndic al llarg del 2015 és de 77, una quantitat superior a la de l'any anterior, fet que Teixidor atribueix al fet que el servei cada cop és més conegut per la ciutadania i assenyala concretament que l'augment de queixes no vol dir ni molt menys que cada cop l'administració funcioni pitjor.
El fet que hagi augmentat el nombre de queixes, i així ja sigui cada any, i segurament continuarà sent així, com he dit abans, no hem d'atribuir-ho a un empitjorament del funcionament de l'administració local, sinó a un millor coneixement del servei del propi del síndic per part del ciutadà i a una cada vegada més raonable sol·licitud de bons serveis i eficàcia i transparència a l'administració local per part dels seus usuaris. Jo crec que el síndic som garantia de transparència dels governs locals.
Joaquim Teixidor també ha matisat que el fet que hi hagi queixes relacionades amb un departament concret tampoc no vol dir que aquell departament no funcioni bé.
Quan el ciutadà fa una queixa no vol dir que funcioni malament el departament, això ho hem de tenir clar, sinó que són queixes referents a un departament concret i moltes vegades encara no s'ha adreçat en el propi departament i en canvi ve a veure el síndic. No, la ciutadania no es queixa de l'intervenció, sinó de temes relacionats amb aquest departament en concret. No?
Són declaracions recollides al ple d'aquest dilluns en la presentació de l'informe anual del 2015. I d'aquest tema en volem parlar amb tots els portaveus dels grups municipals i també amb el regidor no adscrit des d'ahir, Enric Martínez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, ara entrarem en la matèria que ens ocupa, que són aquestes queixes a l'Hospital Sociosanitari, sobretot per la qualitat del menjar, però abans ens agradaria preguntar-li pel fet que comentàvem, no? Vostè des d'ahir és regidor no adscrit, ja en vam parlar fa aproximadament un mes, quan va anunciar que deixava el Partit Popular, però, a veure, recordi'ns els motius que l'han portat fins aquí.
Bé, com bé vaig manifestar fa temps i inclús ahir a la sessió plenària, doncs els motius no m'han portat a mi i a diversos companys deixar la militància en el Partit Popular no ha estat altra que l'immobilisme davant de la corrupció que el partit està patint a dia d'avui i que no es prenen mesures contundents per solucionar aquests afers. Dia a dia van sortint a les notícies de televisió, casos arreu del partit i, evidentment, quan deixes de creure en un partit, quan deixes de creure en una filosofia que no comparteixes, doncs el millor és marxar. Vaig comentar igualment de que possiblement molta gent em pugui titllar de trànsfuga i la paraula trànsfuga no es dona en el cas que ens ocupa, atès que ni trenco una majoria absoluta, ni me'n vaig amb un altre partit, ni molt menys puc provocar una moció de censura. En aquests moments nosaltres el que hem decidit és seguir treballant per Lloret, com vam fer des de la nostra presentació en les eleccions del passat 2015, i ja ho vam dir, nosaltres vam dir que les nostres sigles eren les del Partit Popular, però que la nostra bandera era la de Lloret. Vaig comentar també que, entre d'altres càrrecs que he deixat orgànics del partit, hi ha la meva condició d'assessor en matèries de seguretat i de relacions amb l'administració pública, administració local, perdó, en la subdelegació del govern d'Espanya a Girona, amb una retribució bruta anual mensual de 2.700 euros. Per tant, tampoc és un mercadeig de sous, sinó que ha sigut una cosa bàsicament decidida entre tots els presents que estàvem a la reunió de la Junta Local a nivell local de Lloret de deixar el partit, i vam decidir fer-ho simplement perquè no estem d'acord a dia d'avui amb l'actuació que té el partit a nivell de la corrupció, que és una cosa que cada dia està sortint, no només en el nostre partit, sinó en diversos partits, però com que nosaltres no estem d'acord amb les accions que estan prenent a terme, doncs per això vam decidir abandonar el partit.
I deixar la porta oberta diu que no té cap relació amb el fet d'haver deixat el partit, el fet que pugui entrar a l'equip de govern. Hi ha alguna novetat al respecte?
No, novetat al respecte no hi ha cap. Nosaltres, com tota la resta de regidors que s'han presentat en unes eleccions, t'has presentat per governar, t'has presentat per treballar. La porta oberta l'hem tingut oberta des de la pròpia militància del Partit Popular amb la militància, siguen militant del Partit Popular i siguen regidor portaveu del Partit Popular, la porta està oberta i a dia d'avui es manté oberta per poder entrar a treballar per Lloret. Des del govern o des de l'oposició nosaltres continuarem treballant per Lloret durant aquests 3 anys. Nosaltres ja vam dir en el seu dia que l'acte de regidor ens la va donar la ciutadania i serà la ciutadania qui ens la traurà. Tots els càrrecs que ens va donar el partit en el seu dia són donats pel partit i els hem tornat al partit, però allò que ens hem guanyat amb el nostre esforç, posant la nostra cara en les fotos i treballant nosaltres per Lloret, ho hem mantingut, que és l'acte de regidor. És una decisió conjunta feta per tota la gent que me va acompanyar en aquella reunió, que són pràcticament la totalitat de la Junta Local, incloent el meu company Leonardo Fernández, que és el que estava com a regidor en l'última legislatura amb mi, i vam decidir continuar treballant pel poble, i així ho farem. Com podem treballar pel poble? Podem treballar pel poble des del govern, evidentment la porta està oberta, o des de l'oposició.
Doncs volíem preguntar-li per aquesta qüestió, i ara sí, entrem en la matèria que destacàvem avui, que són aquestes queixes pel menjar que se serveix a l'Hospital Sociosanitari d'aquí de Lloret. Qui té a dir al respecte?
Bé, mira, per desgràcia, nosaltres amb la meva família hem patit això, atès que la meva sogra, en Pau Descansi, va estar ingressada uns anys en el sociosanitari, i ja vam fer alguna queixa que altra al respecte. Nosaltres ja hem estat treballant, curiosament, amb el regidor de Podemos, que parlarà després que jo, sobre un fet molt important, que és que en una reunió de la Corporació de Salut del Management de Selva amb els regidors d'aquest ajuntament, el propi president de la corporació, el senyor Terri Cabres, va fer una afirmació de veure si l'ajuntament podia mediar amb una persona que havia ingressada en el procés sanitari per que declarés com a hereu o que deixés el seu llegat en la pròpia corporació per poder així eixugar el dèficit que té. Recordo que es va presentar una moció conjunta en l'última legislatura en la que es va, per unanimitat, a dir que tindríem que recuperar la gestió del sociosanitari des del consistori, i crec que a dia d'avui ens hem de posar a treballar per fer-ho, atès que econòmicament és molt poc viable, però hem de començar a treballar per recuperar-la, perquè el que no es pot permetre de cap manera és que 14 famílies es queixin en el síndic sobre un tema tan primordial com és l'alimentació dels ingressats en el centre sociosanitari. Allò, per dir, com molts han dit en la seva intervenció en el ple d'ahir, a la corporació ho veu més com un negoci que com un servei. Per tant, nosaltres, com a responsables polítics de l'Ajuntament de Lloret de Mar i com a responsables de la gestió d'aquest sociosanitari, hauríem de recuperar la gestió i començar a treballar per fer-ho. En quant abans millor, perquè la nostra gent gran pugui gaudir d'una salut i pugui gaudir d'uns serveis que es mereixen.
Doncs recollim les seves declaracions. Enric Martínez, regidor no adscrit a l'Ajuntament, i li agraïm que ens hagi atès a aquesta hora del matí. Bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Continuem aquesta ronda quan falten 4 minuts per 9:15, amb Paulino Gracia, de Lloret si se puede. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi té a dir vostè al respecte d'aquestes queixes que ha registrat el síndic del Ciutadà?
Bueno, es lo que tiene cuando se privatiza todo lo que son instituciones públicas y en este caso pues la sanidad. Hay que decir que esto es un catering que tiene la empresa Serge, que sirve a Asociación Sanitaria de Lloret, que sirve al Hospital de Blanes, que sirve al Hospital de Calella, y no solo eso, sino que yo, por ejemplo, también, como decía Enrique Martínez, yo, por ejemplo, mi hermana lleva ingresada 2 semanas y es cierto que la comida realmente no solo es que no entre por los ojos, sino que realmente no sabe a nada. Es que incluso le puede llegar a decir hasta que huele mal. Pero repito que eso es lo que tiene el privatizar todas las empresas externas de lo público, ¿no? Y esa es la lucha que nosotros tenemos.
¿Y creo que es podrá conseguir a esta lluita?
Si nos unimos todos, no solo 2-3 grupos municipales, y vamos todos a una en este sentido, sí, se puede conseguir. Lo que pasa es que, claro, hay intereses políticos y, claro, hay algunos grupos que quizás no lo vean como nosotros lo vemos. Pero bueno, allá cada uno.
Doncs Paulino Gracia, de Lloret si se puede, recollim també les seves paraules. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
És el torn ara de Ciutadans, amb Jordi Hernández. Bon dia.
Bon dia.
Des de Ciutadans, quin és el posicionament al respecte d'aquestes queixes que ha registrat el síndic del Ciutadà?
Respecte a les queixes, en quin sentit, Maria, en general?
Bé, estem comentant avui la demanda que va fer el síndic del Ciutadà en el ple d'ahir als 21 regidors perquè treballin a la plegada per solucionar el problema dels aliments que se serveixen en l'hospital sociosanitari, en els seus usuaris, perquè s'han registrat 14 queixes de ciutadans que critiquen doncs que el menjar és de baixa qualitat, que no és apetible, que és molt repetitiu, i doncs va demanar la col·laboració de tots els grups municipals i de tots els regidors de l'Ajuntament per intentar buscar una solució, malgrat que ara mateix el sociosanitari el gestioni la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Des de Ciutadans, com es percep aquesta demanda?
Doncs, com no pot ser d'una altra manera, Maria, doncs una altra vegada crec que tot el consistori estarem plegats per treballar en aquest aspecte i fer que aquesta mancança que tenim en els sanitaris s'intenti pal·liar. El nostre alcalde ja va dir que les fitxes es tornaria a reobrir aquesta comissió de seguiment o de control que tenim opció de tenir per fer una vigilància del servei que es dona, i crec que igual que passa amb la reobertura del CAP, tots junts farem força per intentar que això deixi de passar i tenir un millor servei.
Doncs Jordi Hernández, no sé si vol afegir alguna cosa més respecte a l'informe anual presentat pel síndic.
Doncs res, no, i com vam dir, vam felicitar el síndic per la feina feta. Veiem que cada vegada la gent coneix més la feina que fa, i per això tenim més queixes. Això no creiem que sigui, com va dir el síndic, perquè l'Ajuntament dona un pitjor servei, sinó perquè la feina del síndic cada vegada és més coneguda i els nostres veïns van més sovint a fer servir aquesta eina que tenen per garantir els seus drets i que des de l'Ajuntament donem un millor servei.
Doncs Jordi Hernández, li agraïm que ens hagi fet arribar l'opinió de Ciutadans aquí al Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu, Maria. Bon dia.
I quan acabem de sentir els senyals horaris de 8:45, seguim aquesta ronda de portaveus amb el d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, Xavier Rodríguez Pacios. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, quin és el posicionament d'Iniciativa Esquerra Unida respecte a aquestes queixes presentades i a la demanda del síndic de treballar per solucionar aquest problema?
A veure, també hi ha una mica d'antecedents, perquè això no és nou, el que està passant a l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar. Si me'n recordo, fa aproximadament ja en l'anterior legislatura i en l'anterior alcalde de Lloret, nosaltres vam rebre queixes de com s'estava o del tipus de menjar que donaven a l'asil, i el que vam fer és comunicar-lo a l'anterior alcalde, i això estem parlant de fa més d'un any. És a dir, que no és una cosa que ve nova, no és una cosa que ha passat en els últims 3 mesos, sinó que estem parlant d'un fet reiterat i reiteratiu d'aproximadament des de fa un any i més, 2 anys. No vam poder tirar endavant en l'anterior equip de govern qualsevol tipus d'acció o de pressió cap a la corporació perquè canviés aquest menjar. I el que és veritat és que la gent aquesta, que les persones que tenen familiars dins de l'asil, van decidir decidir-lo d'una manera evidentment correcta, presentar les seves queixes al síndic del ciutadà, que per això també està. M'alegra molt que el fet de presentar-lo al síndic tingui un ressò molt més fort del que nosaltres vam intentar fer-ho, tenint en compte que també nosaltres al principi fa poc més de 9 mesos, fa entre 6 i 9 mesos, vam estar parlant precisament amb la regidora corresponent dient hem rebut aquestes queixes, volem que solucionen el problema. Consta que sí que va fer algunes gestions perquè s'intentessi canviar el menjar, però veient que encara continua igual.
Perdoni, una pregunta només. Aquestes queixes les van fer dins d'aquest mandat o dins de l'anterior, només per matisar?
L'anterior. La primera vegada va ser l'anterior, estem parlant aproximadament d'un any i mig, aproximadament. L'anterior equip de govern no va considerar oportú, concretament jo la vaig comunicar amb l'alcalde, que existien aquestes queixes i no sé si va fer alguna gestió o no, és una qüestió que s'hauria de preguntar a l'anterior equip de govern, l'anterior alcalde. I el que sí que me consta és que en aquesta legislatura l'actual regidora de Benestar i Família sí que ha fet alguna gestió davant de l'empresa. El que passa és que aquesta empresa, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per una orella d'entre per l'altra de sud. I per tant, tenint en compte que nosaltres vam presentar ja també fa temps una moció demanant la recuperació de la gestió de l'asil, una gestió pública, que això normalment és sinònim de qualitat, m'alegro molt que l'alcalde s'ha compromès a convocar una comissió de seguiment de l'Hospital Municipal per intentar o per parlar no solament del tema de la qualitat del menjar a l'asil, sinó també de la recuperació d'aquesta gestió, que jo crec que és que aquesta fita tindrien que assolir, ja tenia d'estar completa i assolida de cara a l'any que ve. I això vol dir la redacció d'ordenances fiscals, això vol dir previsió d'ingressos, previsió de gastos de pressupostos, etc. L'important és aquest compromís per part de l'alcalde que es convocarà aquesta comissió de seguiment, que per una altra part està ja constituïda en l'inici de la legislatura, i per tant a partir d'aquí posar fil a l'agulla i fer complir la moció que des d'Iniciativa Esquerra Unida van presentar fa més d'un any i mig per recuperar aquesta gestió.
Doncs Xavier Rodríguez Pacios, portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, li agraïm també que ens hagi atès aquí al Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
8:34, estem parlant de les queixes que ha registrat el síndic del Ciutadà al llarg del 2015. Ahir va presentar l'informe anual. En total són 77 queixes i ens centrem en les 14 que va rebre per la mala qualitat dels aliments que se serveixen a l'Hospital Sociosanitari. Unes queixes que Joaquim Teixidor creu que són greus i que demana a tots els polítics municipals que treballin per solucionar aquest problema. Per copsar l'opinió d'Esquerra Republicana Avancem, tenim al telèfon el seu portaveu, Jordi Orovich, també membre de l'equip de govern. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, vostè què en pensa d'aquesta situació i com creu que es podria solucionar?
Bé, disculpar-me per la qualitat del so, suposo que no sent gaire bé, però és que estic situant en vehicle i...
Cap problema, de moment el sentim, tot i que la qualitat no sigui òptima, el sentim i l'entenem.
D'acord, gràcies. Bé, en primer lloc, el que voldríem destacar és la tasca del síndic, així ho vam dir, que s'ha registrat un increment de les peticions d'actuació del síndic. Entenem que obeeix el fet que els ciutadans cada vegada més coneixen aquesta figura i que s'hi poden acollir amb les seves relacions a l'administració, i des d'aquest punt de vista només jugar-nos pel fet que el seu dia va fer la proposta de que comptessin amb un síndic del ciutadà o l'Ajuntament de Lloret, que fos acollida per tots els grups, i que en definitiva desenvolupi la seva tasca d'una manera satisfactòria. Pel que respecta a la queixa, pel que fa als àpats, en aquest cas al centre sanitari de Lloret, certament és una queixa que ja ens constava, que el que em pertoca per les meves responsabilitats de govern ha estat abordada tant amb la secretària, amb la regidora de l'àmbit, com amb l'alcalde i jo mateix, amb representants de la corporació, i la veritat és que ens trobem amb un escenari que és el de sempre. Ens trobem amb una institució que compta amb unes prerrogatives de gestió d'aquest centre per raó d'uns acords als que va arribar l'Ajuntament al seu dia, que té l'autonomia per fer la contractació dels seus serveis i que hem de trobar la manera de poder incidir en la qualitat del servei que s'està prestant perquè no és satisfactòria. Jo crec que és una conclusió a la que hem arribat tots, a la que justifica per part de la corporació que es compleixen els requeriments sanitaris i nutricionals per dur a terme aquest servei, però que nosaltres entenem que el principal component a l'hora de prendre decisions en aquest sentit és l'econòmic, i també entenem que hi ha serveis com ara aquest que han de prevaldre altres criteris més enllà de l'aspectament de gestió racional o d'estalvi, que és el que sembla que prima en aquest cas la corporació. L'únic que podem seguir és que més enllà dels camins que hem seguit fins ara, seguirem insistint per altres vies, que la comissió a la que ha fet referència el senyor Javier Rodríguez Pacios, evidentment pot ser un marc de diàleg, però que difícilment en aquest marc de diàleg arreglarem res amb la corporació. Jo crec que la nostra incidència d'estar, com estem fent amb altres temes, amb instàncies superiors, i en aquest cas m'estic referint a la conselleria, i per tant doncs, comprometre'ns amb els ciutadans lliures a seguir treballant per mirar ratxa d'aquesta problemàtica.
Per tant, quan diu que seguiran insistint per altres vies, vol dir que posaran en coneixement de la Conselleria de Salut aquest tema?
Com estem fent en tots els temes. Nosaltres, a títol personal, he tingut l'oportunitat de traslladar personalment al conseller doncs, tots els motius de greu que existeixen en el nostre territori. Entenem que l'acció, en aquest cas de la corporació, tot i que pugui estar justificada en termes empresarials, no ho és en termes socials, i que entenem una revisió dels plantejaments i de les formes de fer, però el que és cert és que també és una dinàmica que lamentablement no dona exclusivament al nostre territori, sinó que és un model de gestió que ha comportat aquestes disfuncions a molts indrets i no només a Lloret, i que per tant nosaltres insistim, perseverem, intentarem, i és el nostre compromís, arranjar-ho en la mesura possible, que crec que tot ha de passar probablement per un canvi en la modalitat de gestió, perquè creiem que aquesta, tal com està plantejada a dia d'avui, insisteixo, només té com a objectiu uns equilibris financers, uns estalvis que no s'adiuen amb les necessitats d'aquells que són els que hem de protegir, que essencialment ho fa la gent gran.
Doncs Jordi Orovich, portaveu d'Esquerra Republicana Avancem, moltes gràcies per fer-nos arribar tots aquests apunts i totes aquestes opinions de la seva formació. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Doncs seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Ara falten 5 minuts per 3 quarts de 9. Ja sabeu que després del dia de ple, doncs el Bon Dia, Bona Hora, canviem una mica els horaris perquè volem copsar l'opinió de tots els portaveus polítics, i actualment en són molts, 8 en total. Ara és el torn del Partit Socialista amb Antonio Lorente al capdavant. Bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Des del PSC, quin posicionament tenen al respecte i quina és la proposta que fan?
Bueno, des del PSC no tiene que haber la menor duda que estamos en contra de la situación que está ocurriendo en ese sentido con nuestro socio sanitario, ¿no? No nos podemos permitir que los alimentos que reciben los usuarios no se sirvan en las condiciones y con la calidad que se merecen. Por lo tanto, aquí yo creo que todos estamos muy unidos en este sentido de que esto no es correcto ni ha de pasar. Por lo tanto, yo creo que la situación que nos presenta el informe del síndic ya lo manifiesta y es una manifestación directa de los propios usuarios, de la gente que lo recibe. Por lo tanto, yo puedo entender que las empresas se dediquen a hacer negocio, pero yo creo que nosotros lo que prestamos es un servicio y esa calidad de ese servicio no se puede deteriorar. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tomar las medidas que sean oportunas para prestar el servicio correspondiente. Yo creo que esto es una situación que no se puede tolerar ni dilatar en este sentido, ¿no? Y ahí entonces el Partido Socialista estará en todo lo que sea necesario para poder tirar adelante y cambiar la situación que hay.
¿Tenen alguna idea de com es pot aconseguir canviar aquesta situació?
Bueno, a ver, yo ya, como ayer decía el síndic, él hace unas propuestas, como crear una comisión de control de todas las partes implicadas, donde pueda estar tranquilamente la empresa, partidos políticos y representación de los usuarios, del centro, y etcétera, y evidentemente llevar un control de esta situación, ¿no? También nos planteaba de coger una empresa que nos pueda gestionar un control de calidad del uso, que también se podía valorar, ¿no? Yo creo que es sentarse en una mesa y evidentemente plantear las cosas para cambiar la situación, porque es inaguantable. No podemos permitir que nuestra gente mayor no reciba los alimentos en condiciones, que esto es inhumano. Y si esta compañía que presta este servicio pues actúa de esta forma, pues no es la compañía adecuada que nosotros necesitamos. Por lo tanto, habrá que tomar las medidas que sean oportunas. Uh-huh. Y aparte en este sentido, yo creo que aparte de las quejas, ¿no?, del centro sanitario, también nos planteaba pues otra serie de quejas, ¿no?, de la unidad jurídica, y solicitaba pues respuestas rápidas a las actuaciones. Yo creo que tenemos que valorar un poco el informe en general para no solo atacar, evidentemente, el tema del centro sociosanitario, sino todas estas quejas de unidad jurídica, de movilidad y etcétera que plantean los ciudadanos. Yo creo que es un informe bien trabajado, que le ha puesto un esfuerzo muy considerable y que todos tenemos que estar ahí y, pues bueno, analizar esta situación y cómo se puede actuar pues para que estas quejas se vayan reduciendo al máximo y si puede ser posible todas.
I doncs recollim aquesta opinió i aquestes idees. I Antonio Lorente, regidor, ens agradaria comentar-li per un altre tema, per al·lusions directes que es van fer ahir en el ple. Algun grup municipal va insinuar que vostès estan a punt de tancar un acord amb l'equip de govern per entrar a formar part d'aquest equip de govern. Es pot avançar alguna cosa al respecte?
Bueno, a ver, la situació sempre, les portes sempre han estat abiertes per al Partit Socialista en entrar a l'equip de govern. Sí, és evident que hi ha un treball que s'està realitzant. Que des del Partit Socialista les portes estan abiertes, ¿no? Inclús a nivell de agrupació, pues tenim un visto favorable a poder entrar al govern. Estem matisant una sèrie de coses. Y bueno, no hay nada firmado, pero sí está en un proceso de trabajo bastante positivo.
¿Podría ser que en el proper ple municipal es fes públic aquest acord?
Bueno, podría ser. Estamos matizando detalles, no por intereses internos, sino por intereses del bien común y nuestros programas electorales, que todos los defendemos y es lo que queremos llevar a puerto, ¿no? Voy a insistir que la finalidad del Partido Socialista es aportar y ayudar a Lloret, que para eso nos han colocado, y es lo que seguiremos haciendo, como hemos venido haciéndolo desde el primer día que sucedió pues bueno esa ruptura inicial. Siempre hemos sido constructivos y llegamos a un acuerdo, el Partido Socialista siempre será constructivo para su pueblo, porque es la responsabilidad que tiene.
Hi ha algun punt concret que sigui un objectiu clar del Partit Socialista, a banda d'en general l'ajuda a Lloret? Alguna cosa concreta que sigui condició per entrar al govern?
Bueno, a ver, condicionantes, los únicos condicionantes que el Partit Socialista son muy sencillos y muy básicos. Es cómo, entre todos, nosotros nos dirigimos en este entorno, ¿no?
Doncs Antonio Lorente, portaveu del Partit Socialista, li agraïm la sinceritat al respecte, que ens hagi contestat totes les preguntes formulades i desitgem que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Escoltem ara el cap de l'oposició, Marc Fuertes, quan falten 15 minuts exactes, 9:15 del matí. Parlem de l'opinió del millor moviment independent de Lloret. Marc Fuertes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recapitulem, estàvem comentant el tema de les queixes que ha registrat el síndic del Ciutadà respecte a la mala qualitat dels aliments que se serveixen a l'Hospital Sociosanitari d'aquí de Lloret. Des del millor, quin és el posicionament al respecte i què proposen per solucionar aquest problema?
Miri, això és un capítol més de la mala gestió que s'està duent a terme de la corporació i de la sanitat en la nostra zona. Hem de recordar que no fa gaire ens van treure un cap, el de Fanals, suposadament per reestructuració, amb el perjudici que això suposava. No només això, sinó que els terrenys on hi havia aquest cap, la ciutadania de Lloret, que és la propietària, els hi ha cedit a la corporació, és a dir, que no només ens estan perjudicant, sinó que a més els hi regalem moltes propietats perquè les puguin gaudir i treure un major benefici. El que està clar és que totes les actuacions que s'estan fent des de l'Ajuntament no estan donant resultat. Respectem, i així ho vàrem demanar nosaltres també, el tema de les signatures, però sembla que la corporació fa cas omís a totes les queixes que nosaltres estem fent. La de l'alimentació és una més, és la demostració de la mala gestió i de la incompetència dels que estan dirigint la corporació de salut. Però hem de tenir clar que qui té la responsabilitat o els responsables polítics del tema de la corporació i els que poden fer doncs, que això canviï és la Generalitat. I això no ho hem d'oblidar mai. Si qui està governant la Generalitat, que ara mateix és Junts pel Sí, no té cap interès, ja no el va tenir a la passada legislatura, quan hi havia només com a Convergència i Esquerra, no van tenir la voluntat de canviar-ho, sembla que ara amb el nou conseller tampoc no tenen aquesta voluntat i la gent ha de ser conscient d'això, ha de ser conscient que els 4.772 vots que va treure Junts pel Sí en les eleccions del passat 27S doncs han servit també perquè patim aquesta conseqüència i jo crec que ha arribat el moment de que potser l'Ajuntament ens plantem i responguem doncs, a aquest atac continu que la corporació està fent doncs, amb el perjudici que ens causa a tots els ciutadans de Lloret. Motiu pel qual nosaltres, doncs, les nostres reaccions envers doncs, la corporació serien més contundents, començant potser doncs, per retirar la cessió dels terrenys de Fanals. És cert que després decidirien doncs, marxar potser a Blanes, però el que no podem fer és que, a més de donar-nos un mal servei, doncs a sobre els estiguem regalant doncs, pel seu benefici, perquè en definitiva gràcies a que ells poden treure la rehabilitació de l'hospital han creat oficines per mútues privades en l'hospital, és a dir que al final tot es tracta d'un benefici econòmic menyspreant doncs, el servei doncs, als ciutadans en matèria de salut. I el tema del sociosanitari es va parlar i es va aprovar en un plenari doncs, de recuperar-ho. És cert doncs, que hi ha alguna problemàtica amb l'ARSAL, però potser hauríem de començar doncs, a fer accions més contundents. També l'hospital treu molts beneficis doncs, per tots els turistes que arriben a la nostra població i necessiten assistència sanitària i en aquest se'ls hi cobra. I aquí hi ha un gran increment econòmic per part del que és l'hospital. Doncs, potser hauríem de començar a tractar i a mirar doncs, quines són les mesures que podem prendre doncs, perquè o bé ens donen el servei que ens mereixem o bé també començarem nosaltres doncs, a prendre accions per evitar doncs, que ells treguin el benefici tan substancial doncs, que estan traient gràcies a nosaltres.
Perquè els oients se situïn, comenta que ja es va aprovar en el ple d'intentar recuperar la gestió del sociosanitari, però hi ha problemes amb l'ARSAL.
Sí, l'ARSAL és una llei creada fa pocs anys, en la qual doncs, impedeix doncs, que hi hagi un increment de personal per part de l'Ajuntament. Llavors s'hauria de valorar, jo crec que hi ha altres opcions, com s'ha fet, doncs, per exemple, amb la piscina, es podria fer una gestió indirecta, però crec que ja n'hi ha prou doncs, que des de la corporació ens prenguin el pèl i que només estiguin mirant els seus interessos purament econòmics, ja no dels seus interessos de millorar el servei, que amb això compartiríem la seva visió, sinó simplement doncs, la d'incrementar econòmicament les seves arques, i creiem que ja n'hi ha prou, que els partits que tenen representació al Parlament de Catalunya haurien de forçar i haurien de fer la seva feina. Tinc constància de que així sembla que tenen ganes de fer-ho, com ha dit el senyor Ovich, però crec que potser hauríem de començar a treure-li la pols a les llances de guerra i començar a dir que ja n'hi ha prou, perquè estem veient que anant de bones no obtenim cap resultat, i jo crec que en definitiva l'important és que els ciutadans tornem a tenir els caps oberts, de que els nostres avis doncs tinguin una alimentació correcta, que crec que és a més el més important doncs quan tens una edat avançada, i que tota aquesta situació doncs, i aquest atac frontal que ens està fent la corporació mirant només els seus interessos, únic i exclusivament els seus interessos, doncs crec que això ja n'hi ha prou i que s'ha de canviar.
Doncs queda claríssim el posicionament del millor al respecte. Marc Fuertes, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
Molt bon dia.
I també teníem concertada una entrevista amb el regidor Albert Robert, de Convergència Democràtica i membre de l'equip de govern. De moment, però, aquesta connexió no ha estat possible. Intentarem parlar amb ell al llarg d'aquest matí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Queden 9 minuts de programa i el que fem és recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia marcat per la pluja, especialment fins al migdia, que és quan les precipitacions començaran a anar a la baixa, i de fet de cara a la tarda i vespre s'espera que deixi de ploure. Fins aquest moment esperem registres que arribin puntualment als 20-30 litres per metre quadrat al voltant de la selva marítima, per tant pluges destacables no especialment abundants, però sí suficientment destacables i significatives les d'aquest dimarts. De moment hi ha hagut registres ja, de fet, en altres sectors del país importants, per exemple els 112 litres que ja s'han acumulat al Port del Comte, en sectors alts, en aquest cas a la cota 1.800. De cara als pròxims dies, un cop vagin parant aquestes pluges al vespre, els núvols també s'aniran esqueixant, i demà ens espera un dia totalment diferent, amb predomini del sol, pràcticament sense núvols, o en tot cas amb algunes pinzellades de núvols alts al llarg del matí. Tot i així, no serà aquesta l'única situació de pluges de la setmana, i entre dijous i divendres, dijous a última hora i divendres al matí, nova tongada de ruixats a la selva marítima, altre cop amb pluges irregulars, però que podrien ser localment intenses. Pel que fa a les temperatures, de moment, a curt termini, pujades i baixades dels termòmetres. Avui, com dèiem, ambient més fred, temperatures que no passaran dels 15 graus, vent moderat, tot plegat farà que la sensació de fred sigui més acusada que ahir. Demà tornem a la primavera clarament, màximes de fins a 20 graus i un ambient molt més agradable. I en tot cas, però, entre dijous i sobretot de cara a divendres, nou retorn a l'ambient més hivernal i baixada de temperatures que de cara a divendres pot ser sobtada i força contundent. El cap de setmana tornaria altre cop un ambient més de primavera.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Si feu un cop d'ull a les portades del Diari de Girona i del Punt, els titulars que llegireu són els que repassem tot seguit. Per exemple, en el Punt hi llegim: Joc de Trons tindrà un impacte de 10 milions per Girona. El 25 d'abril, dia de l'estrena per televisió, es farà un passi al Teatre Municipal del primer capítol de la sisena temporada. Hi haurà elements decoratius de la sèrie per tota la ciutat, que espera convertir la sèrie en un nou atractiu turístic. D'altra banda, pròrroga pels plataners a Cadaqués. Una quarantena de veïns impedeixen la tala dels arbres, i a la fotografia s'hi veu aquest moment de protesta per part d'alguns veïns que estaven en contra de la tala d'arbres. Aquesta mateixa notícia també la trobem destacada al Diari de Girona, amb una fotografia on un grup de dones abraça un dels plataners que no volen que es talin. Diu que l'Ajuntament vol eliminar 19 plàtans i adverteix que són un perill per la seguretat. D'altra banda, també en el Diari de Girona, una notícia destacada és que uns 13.700 pacients gironins estan en llista d'espera per ser operats. Les intervencions de cataractes, pròtesis de genoll i maluc s'atenen en 155 dies. Salut va derivar 1.400 usuaris a la Clínica Girona, 1.200 dels quals des del Trueta. Més notícies. Girona registra el millor març en 14 anys en reducció de l'atur. Les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya es van aprimar en 2.900 persones el mes passat. Les execucions hipotecàries i les clàusules abusives s'aturen als jutjats. La CABA reivindica la creació d'un jutjat de vigilància penitenciària. També és notícia que la Diputació treu a concurs tots els alts càrrecs, menys el patronat de turisme. Ramon Ramos, per tant, en seguirà sent el director general. Madrenes, l'alcaldessa de Girona, sosté que el museu amb el fons Santos Torroella serà autosuficient. També explica el Diari de Girona que la Primitiva deixa un premi de més d'1,5 milions d'euros a Caldes. Caça utilitzarà pinso anticonceptiu per frenar les plagues de coloms. I tornem al diari El Punt, on hi llegim que el conductor sense punts cometia una falta administrativa a l'accident de Figueres. Segons la llei, no hi havia infracció penal en l'accident de Pont de Molins perquè li van retirar el carnet a l'estat francès. També es fa ressò al punt que troben un fetus en una maleta en un hotel gironí. Els Mossos van ser alertats després que una dona fos atesa a l'hospital. I finalment, un últim titular que destaquem és que tallen connexions d'aigua i llum als pisos ocupats de Sant Antoni de Calonge.
Els diaris parlen de Lloret.
Notícies sobre Lloret i llegim al diari El Punt que l'exregidor del Partit Popular de Lloret també reprova Espanya. Fa referència al plenari d'ahir. Diu que no és adscrit des d'ahir i va afegir-se a l'esmena redactada per Esquerra Republicana per deixar mig pal les banderes espanyola i europea per la política que s'està fent amb els refugiats sirians. A la fotografia s'hi veu el síndic de Lloret, Quim Teixidor, en la seva exposició al ple, i a la dreta hi ha el regidor del Partit Popular i també els regidors de Ciutadans. També es fa ressò de les crítiques, de les queixes registrades pel síndic en la presentació de l'informe que Quim Teixidor va fer al ple d'ahir. D'altra banda, al diari de Girona hi llegim que detenen dos turistes a Lloret per buidar els extintors de l'hotel. Podeu llegir aquesta notícia a la pàgina 13. Aquest mateix rotatiu avui publica un article d'opinió de Carlos Arbó titulat Un error majúscul i que fa una crítica literària a la novel·la Marge d'error de Bernat González Harbour, que és la segona novel·la de gènere negre d'aquesta periodista vinculada amb diversos mitjans de comunicació. I finalment, en l'àmbit esportiu, l'Esportiu, que és el suplement del Punt, destaca que el Lloret d'hoquei patins es posa a prova al Vendrell. El Lloret Vilaesportiva visita aquesta nit a les 9 la pista del Moritz Vendrell i es posarà a prova davant un dels equips de la zona alta de l'hoquei Lliga. Els lloretencs van perdre en l'última jornada contra el Barça, però en els dos anteriors partits havien aconseguit la victòria. El Vendrell no ha perdut a casa en els darrers 8 partits. En la primera volta, els lloretencs ja van guanyar per 2-1.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Dos minuts per les 9 del matí. Insistir que ens ha quedat pendent l'entrevista amb el regidor de Convergència Democràtica, Albert Robert, que no ens ha contestat aquí al Bon Dia, Bona Hora. Intentarem parlar amb ell més tard. I dir ràpidament que en el ple d'ahir destacar que també es va aprovar la moció d'Iniciativa Esquerra Unida per denunciar la gestió de la Unió Europea, amb l'esmena inclosa d'Esquerra Republicana que denuncia també la gestió de l'estat espanyol sobre la crisi de refugiats que ha impedit l'entrada dels refugiats de la guerra de Síria a l'estat espanyol. A més, també, en senyal de protestes, baixaran les banderes europea i espanyola que unegen a l'Ajuntament. La moció també reitera la voluntat de Lloret per convertir-se en ciutat acollidora. I d'altra banda, es van desestimar les dues mocions de Lloret si se puede, totes dues criticades, entre altres coses, per tractar temes supramunicipals que no són competència de l'Ajuntament. Recordem que la primera demanava suport als condemnats pels aldarulls al Parlament el 2011, i l'altra pretenia aprovar la declaració institucional per sumar-se a la llei 25 d'emergència social i només va rebre el suport d'Iniciativa Esquerra Unida i del grup que la presentava, que és En Lloret si se puede. Res més, fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui. No hem tingut temps per més, però ja sabeu que els plens municipals doncs donen molt de si. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora. I nosaltres tornem demà a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia i si sortiu de casa, agafeu el paraigües.